Ràdio Maricel, a cel obert.
Bé, a l'eco d'aquest cap de setmana hem pogut veure una xarmada. Abans aquestes xarmades no vagin a parar a llocs d'aquells que fan perdre l'interès per la lectura. Ho aprofitem perquè, a més de dedicar un número esplèndid a la Moixiganga i a altres temes, hi ha un article sobre la confraria de Sant Elm, que no Sant Elm. Després ens ho explicarà l'Eduard Tomàs, que ha fet un intens treball de recerca pel que, segons ell mateix diu, era, o fou, en el seu moment, la confraria més important que va tenir Sitges vinculada al món de la marineria, que no al de la pesca. Aquesta és una altra de les qüestions que l'Eduard ens apuntarà en uns moments. Eduard Tomàs, bon dia.
Hola, bon dia, Vicenç.
No sé si algú s'hi havia posat en ferm a fer un estudi sobre la confraria de Sant Elm.
A mi que em consti, no. Ja, jo sí que he fet bastanta recerca sobre les confraries i la veritat és que ja no és una cosa que sigui només de Sitges, sinó la part del Penedès, per exemple, està molt, molt, però molt poc treballades, el que és les confraries en general, tant les devocionals, no? Que serien les que lliguem a una festa major o Corpus, com en aquest cas com una confraria gremial, que seria la de Sant Elm, per exemple.
Comencem per aquí, perquè la confraria de Sant Elm, segons ens comentes tu, al segle XVII i al segle XVIII era, sens dubte, la confraria més important que hi havia a Sitges, vinculada al món del transport marítim que no al món de la pesca.
Sí, doncs són dos punts a diferenciar. La part de la més important, a vegades, no? Aquestes fases de la més important, va molt lligat a un potencial econòmic, no? Que quan estudies una mica els números de cada confraria, les coses que feien, no? Quines coses vinculaven, etc., les entrades, sortides econòmiques de cada any, perquè és una cosa que cada confraria havien de fer, no? Cada any canvien els administradors i els administradors sortints presentaven comptes pels administradors entrants, no? Llavors, això és algo bo perquè està bastant... Bueno, tenim aquestes dades a partir d'uns papers que van sortir ara fa pocs anys, i llavors a partir d'això doncs, ja es pot determinar una miqueta, no? El pes, no? Que tenia també cada confraria, després a banda la gent que no? Els confrares que hi pertanyien, etc. No? I després sí, és diferent la confraria, a mi també m'ha costat això, perquè diu que anava llegint bastant, allò, a vegades no utilitzes la paraula mariner o pescador, jo ara m'he donat compte que les utilitzava potser no? Massa fàcilment, o sigui, sense pensar no, el rerefons que hi ha no? De cada concepte, i està molt diferenciada la confraria dels navegants o mariners, de la confraria dels pescadors o també cargadors, descargadors de vaixell, de bastaixos de mar, no?
O sigui que Sant Pere, confraria de pescadors, Sant Elm, confraria de navegants, de mariners...
Sí, exactament.
Podríem dir Sant Erasme?
Sí, bueno, el nom correcte seria Sant Erasme.
Seria Sant Erasme?
Sí, un dels llibres que consultava, sobretot per el que has comentat, de Sant Elm, Sant Elm, no? El títol del llibre era això, era Sant Erasme, vulgarment dit, Sant Elm. No? Llavors, realment és el nom com vulgar, va derivar cap a Erm o cap a Elm.
Quants membres formaven part de la confraria?
Clar, en aquests apunts, o sigui, en un moment en què sí que es registra el número de confrares, són uns 400. Durant el segle XVII, que també hi ha el llibre de confrares on estan apuntats, doncs ronda això, unes 400 persones, més o menys. Que per dir alguna cosa, que si fessin comparativa, no? Pues, la confraria de la Minerva, no? La Corpus, que és la que havia jo sobretot estudiat i treballat, pues, més o menys seria un nombre semblant de persones, però clar, és molt diferent una confraria devocional, que al final és gent que té una devoció i s'hi apunta, que una confraria gremial, que vol dir que la gent treballa, d'allò és el seu ofici. Llavors, clar, són moltes persones.
A l'article també ho apuntes, aquesta diferència entre les confraries devocionals i les confraries gremials.
Sí, la devocional és simplement això de... També aquest punt de socialització, no? De persones que s'agrupaven per una devoció, ja sigui la Minerva, Sant Bartomeu Santa Tecla, el Roser, Sant Sebastià, etc. No? I llavors doncs, tenien unes festes, no? Que era el dia del patró, i llavors unes celebracions i, evidentment, unes obligacions, però més entre caire popular i la part devocional, no? Religiosa. I després una altra cosa són els gremis, que sí que també tenen una devoció, però ja és un concepte de gremi, no? Llavors, a Sitges, principalment, seria això dels navegants, el dels pescadors i el dels hortalans, i el dels pagesos.
Fonamentalment, tothom pagava una quota.
Sí, hi ha una quota d'entrada i després hi havia una quota de manteniment anual. No era cap cosa allò astronòmica, aquesta part.
De tota manera, però, ens ha cridat l'atenció, Edu, que fins i tot la confraria servia d'alguna manera de mutualitat per si algun confrare queia malalt, etc, etc, i el que segurament encara cridarà més l'atenció dels lectors i lectores és que la confraria fins i tot en algunes ocasions havia intervingut per si alguna família havia de pagar el rescat d'algun mariner que havia pogut resultar segrestat per les diferents, per dir-ho d'alguna manera, com ho diríem això, els diferents abordatges que podien tenir lloc a mar perquè era un ofici veritablement de risc.
Sí, sí, sí. Potser hauríem de separar les confraries devocionals. En les ordinacions, de qualsevol ordinació seria com les coses que ha de fer qualsevol confrare, no? De qualsevol confraria, ara que ja les agrupem totes, sí que hi havia aquesta part de mutualitat, de sobretot és això, ajuda els teus companys, no? Companys o companyes. I llavors, des de tots els conceptes, també és l'ajuda de si un està malalt, de si té problemes econòmics, però també seria de quan es mora, anar a l'enterrament, després de quan fa anys del difunt, també fer unes misses, perquè això, per exemple, també hi havia la creença, no?, que se l'ajudava a que el pas del purgatori fos més curt. Llavors, no?, tot aquest concepte n'ha lligat a moltes coses. En canvi, aquí en Sant Elm, doncs, hi haurien tota aquesta part de mutualitat,
sí.
Però també em va sorprendre que la part aquesta dels rescats, de rescat d'una persona, no?, que se l'ha segrestat i se'l té com a esclau, no estem parlant d'un o dos o de tres, estem parlant de moltes persones. O sigui, era algo totalment, o sigui, habitual, i fins i tot em va sorprendre molt que estava com molt estructurat, fins i tot. O sigui, no era jo un, mira, han atracat un vaixell i s'han emportat dos i ara saben que estan no sé on, sinó no, una estructura molt més pautada de, escolta, això és habitual, hi ha tants diners que la confraria dona per cada confrare pel rescat, i també està molt estipulat de, clar, això eren sobretot eren de barbaria, no?, que els segrestaven, els portaven cap al nord d'Àfrica, i llavors, clar, s'havia d'anar cap allà a pagar el rescat, no?, i s'havia de fer uns acords, no?, de demanar tants diners per portar la persona cap allà, i tot això també estava com molt, molt estructurat perquè es donava com a tota la costa, però sembla mentida, perquè, clar, estàs parlant de persones, no?, d'esclaus, però sembla que parlis de jo què sé, de caixes, no?,
o
de
pollastres. O sigui que, d'alguna manera, Edu, us donava per entès que durant alguns períodes de l'any hi hauria segrestos i que, per tant, calia consignar en els llibres de comptes les despeses de la confraria per sufragar o part del segrest, d'alguna manera que, si no tinc mal entès, em sembla que ho comentes, la família del confrare després havia d'anar restituint a poc a la confraria, per dir-ho d'alguna manera, aquest préstec que s'hauria fet en el seu dia per poder rescatar el mariner que havia estat segrestat.
Sí, 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 està com molt pot. Clar, ara parlo de memòria, però jo estic quasi segur que eren 70 lliures per el que és el rescat. Després no sé això, si en la negociació, fins a on s'arribava. Sí que també està estipulat que a la que arribava un captiu, no?, se li donaven, i això sí que es donava fons perdut, 10 lliures. Ho entenc també una mica com de començar de nou, no?, una miqueta. Això també està molt marcat. I sí, clar, al buscar, sí que vaig anar trobant que això, que hi havia fins i tot casos, és que clar, a dia d'avui et sembla molt esperpèntic, però en casos de famílies que potser, pues, jo què sé, el pare, no?, pues l'agafen d'esclau, i es pagaven, no?, pel rescat, llavors tornava. Però llavors després agafaven d'esclau el fill, llavors tornaven a pagar. Llavors eren famílies que estaven superendeutades i acabaven a la pobresa per intentar retornar tots els diners, no?, que havien tingut que demanar. O, per exemple, les ordinacions, una altra cosa que també, bueno, et fa situar de com de dur tenia que ser una cosa. Perquè, clar, evidentment que un familiar te'l rapti, no? Sigui esclau, tinguis que pagar perquè torni a venir cap aquí. Això estic parlant del segle XVIII, ah, no dia d'avui. També hi havia que si hi havia masses esclaus pels que s'havia de pagar i la confraria no tenia prou diners per assumir això, llavors hi havia també tot un... Estava molt estipulat que un nen havia de treure un paper d'un sobre i es conformen a entrar en el sobre, serien pels que es pagaria. Per tant, doncs, jo què sé, imagina que són 5 i només n'hi ha per 3, doncs hi haurien dos esclaus que la confraria no podria pagar pel rescat. Uh-huh. No? I és el que es feia sorteig, no?, de veure qui salvem, no?, i qui no.
I per tant, el nen era la mà innocent.
Sí.
El nen era la mà innocent en definitiva. 2 de juny, la festa de Sant Elm. Uh-huh. L'article també relaciona els diferents actes de la festa de Sant Elm, tant pel que fa referència a la part religiosa, com que fa referència també a la part popular o al carrer o a les processons.
Sí, bueno, si us en recordeu, l'any passat que vaig fer un article sobre no, la primera documentació d'un ball popular a Sitges, justament era per Sant Elm, que és el 2 de juny, i que en aquests papers no, de mossèn Ferret es trobava això de que el 1727 ja hi havia una despesa pel ball de bastons. No, llavors, està bé en aquest conjunt de despeses que, clar, al anar indicant tot el que feien, es veia una mica la magnitud de la festa. No? Llavors, tant hi havia una part religiosa, no, que era el dia abans, ja engalanant l'altar, no? Així amb murtra, etc. No? I per fer les completes, el que era al vespre, llavors l'endemà al matí ja feien l'ofici, però per exemple a Sant Elm també aquí veus els detalls d'econòmicament el potencial que tenien, no? Perquè s'indica específicament alguns dels apunts de que sempre hi ha música per l'ofici de Sant Elm,
sí.
Que això moltes vegades implicava anar a una població de fora a buscar els músics, llavors implicava pagar els músics, pagar-los la manutenció, no? De quan estan a Sitges, no? Pagar a vegades el transport, no? Per anar-los a buscar. I llavors això, llavors també un altre detall era que la processó no es feia en acabar de l'ofici, que seria al matí, sinó que es feia com les processons més importants, que seria el referent seria la Corpus, que és quan ja es feien a la tarda, no? Que no eren totes les processons més llargues, no? Diguem, més bueno, exuberants, per dir-ho d'alguna manera, no? I llavors la música que tocava l'ofici també sortia a la tarda en la processó.
En aquesta processó, diguem-ne, també perquè tothom ens entengui, el seguici de què estava format? Tenim,
clar,
diguem-ne, tenim diguem-ne, aquest ball de bastons, però pel que fa a la resta, algú que pensés, escolta'm, i sortia tabernacle, sortia el sant també, no sortia el sant, perquè comentes fins i tot que la confraria va pagar la figura del sant feta en plata en el seu dia. Se'n sap alguna cosa del seguici complet d'aquesta processó de Sant Elm?
No, del seguici complet sí que, almenys de moment, és allò, no? Totes les persones que fan recerca, no? És allò, algun dia surten, no? Acabarem de trobar encara més documentació. Damunt la documentació que tenim hi ha detalls, com això mateix, no? Dius, vale, doncs l'any que vam pagar pel ball de bastons, potser sí que va ser un ball parat, no? Que aquell dia estava actuant mentre menjava, no? Perquè també era una part de la celebració, no? Menjar, beure, etc. O potser també va participar a la processó, que seria prou coherent. A la part del seguici de la processó, sí que sabem, per exemple, doncs això, no? Que els gremis en si, respecte a altres gremis, perquè és lo habitual, no? Lo coherent, segur que sortien, no? Lo que eren els abanderats, no? Amb les banderes gremials. Sí que, evidentment, perquè hi ha les despeses de les atxes, no? Al final també el que feia una processó fos més vistosa, o en aquella època, sobretot segle XVII, segle XVIII, era molt important la música, que és el que dèiem abans, no? Dels músics, no? La despesa en música era de les importants, com més músics, o si eren de fora, no? O si a vegades si feies venir un rector específic per dir l'ofici, no? Aquest tipus de despeses també. O sigui, tota aquesta gent, evidentment, també sortia a la processó. Mateix en la despesa d'atxes, no? Com més gent a la processó, volia dir que encara era més vistosa i més lluïda. I sí que és veritat que a finals del segle XVII, una de les despeses, hem de pensar que primer es fan els retaules, o sigui, la nova església de Sitges, no? Es fan, cada confraria té el seu retaule perquè és on té l'altar, no? Que és on fan els actes religiosos de cada confraria. Llavors, també, fer el retaule també volia dir, era un punt... No, de jerarquia, no? Qui té el retaule també és allò...
D'estatus, evidentment, eh?
Sí, d'estatus de la confraria.
El retaule, el retaule que es fa a finals del segle XVII, entre el 1688 i el 1691, i com deies, aquest punt de poder que va suposar que l'imatge de Sant Elm fos una imatge de plata.
Sí, llavors, pocs anys després, hi ha la despesa aquesta que s'indica molt clarament de que han fet una imatge de Sant Elm de plata, que dius, bueno, ja quan veus també l'import, no? Pues ja veus que realment el gasto era important. I llavors sí que també s'indica molt, també fan una despesa, ells molt específica, de portar sobre el tabernacle el que és la imatge. Llavors sí que sabem que tant la processó de Sant Elm, la imatge sortia en tabernacle, tancant. Probablement per Sant Pere Màrtir, que era l'altra celebració que feia la confraria Sant Elm, que és el 29 d'abril, potser també hi portaven Sant Elm en tabernacle, i el que sí que sabem segur era que també sortia durant uns anys, bueno, bastants, va sortir també a la processó de Corpus. Mm-hmm. I això també ho tenia, la processó de Corpus, que era un lloc com perquè se't vegi, no? Diguem. Llavors, si podies anar, i a més amb el tabernacle, amb el sant, volia dir que ja hi havia... Això és el que deia, que hi havia estatus.
D'aquesta imatge de plata, se n'ha sabut alguna cosa?
Quan vaig estar cercant, el mateix, jo crec que sí que... Ara no sabria dir quin any encara la trobada documentada, Sí, Mossèn Godellol especifica entre les coses que es perden bueno, els primers dies, no, de la guerra, no, quan les milícies, no, entren a l'església, no, comença a cremar tot, etc.
Sí, sí,
les figures,
sí.
Sobretot, i és quan desapareixen, tot i que els retaules, aquest, per exemple, en Jaume David, no, el porti a Maricel, amb el del Roser i tres més, els altres es trenquen i es cremen, però sí que les imatges es cremen totes. I llavors, en aquest moment, almenys Mossèn Godellol, quan acaba la guerra, no, fa com una espècie de report de les coses que han desaparegut, sí que indica la imatge aquesta de plata de Sant Elm. O sigui,
per
que
tant,
hem de pensar que fins al 36 encara hi era, a l'església.
No n'existeix cap fotografia?
Ostres, que jo hagi vist, no. No, perquè clar, hi ha fotografies del retaule, però allà no és on està aquesta imatge.
Per tant, queda, diguem-ne, en aquell imaginari col·lectiu perdut, la imatge de Sant Elm feta en plata, a no ser que algú pugui trobar la mena, en algun indret, perquè pel que dius, Eduard, durant la guerra, després de la guerra, es constata que la imatge es va perdre.
Sí, sí, perquè ell ho posa al rèpor, a més, diria fins i tot que indica, d'una imatge molt antiga del segle XVII, o sigui que era segur que era aquella, i jo a priori et diria que no és la imatge que estava posada en el retaule, sinó que era una altra imatge. També he de pensar que el 1936, ja fa molts anys que s'ha dissolt la confraria, per tant, ja no sortia, llavors potser estaven al museu de la parròquia, no? On tenen per això, banderes gremials, etc. guardades, potser estava allà i és, entre moltes altres coses, no? Una de les que es va perdre.
Situem-nos en la recta final d'aquesta conversa. Abans de la dissolució de la confraria, s'uneixen les confraries de Sant Pere i la de Sant Elm.
Sí, això és, bueno, a partir de la guerra de successió, bueno, al final de la guerra de successió, no? El decret de Nova Planta, una cosa que fa molt el govern espanyol. Bueno, el capi té el que són els gremis i les confraries. Llavors, tant uns com altres reben per tots costats. Al final és una qüestió de dissoldre o de trencar també el vincle amb l'Església, no? I sobretot, més que trencar el vincle amb l'Església, sobretot el control econòmic de tots aquests béns. Fins llavors els administradors amb l'Església, si s'entenien, que no ha passat sempre, pues,
com ja hem comentat més d'una vegada.
Sí, no hem parlat més d'una vegada. Pues aquest passi de comptes també estava el rector, i el rector també deia, juntament amb el jurat de la vila, qui serien els nous administradors. Llavors, clar, el govern espanyol trenca tot aquest vincle i el que vol és saber què té cada gremi o què té cada confraria, fins i tot allò que també havíem parlat, de vol saber les despeses en festes, només en festes que feia cada confraria i gremi, i en el que són els gremis de mar, el que fa és això, la voluntat és agrupar-los, i llavors apareix això de la matrícula de mar, que era algo que jo tampoc desconeixia totalment, siguent sincer, vaig tenir que llegir bastant sobre el tema perquè és complicat, que al final la voluntat era qualsevol persona que vulgui exercir l'ofici de mariner o de pescador té que ser un matriculat, i un matriculat vol dir que en qualsevol moment des de l'Armada Naval Espanyola se'l pot cridar a files i tens que exercir. O sigui, no és allò com fer la mili que ho fas una vegada i s'ha acabat, sinó que en qualsevol moment, si ho requeria l'exèrcit espanyol, pues, anaves directament, no? Llavors, això és algo que, entre això, i que a partir d'ara, no, els comptes, tot passarà pel ministre de Marina, no, que pertoqui, no, a cada població, doncs pues, clar, era un xoc molt gran amb el que s'està acostumat a fer, i llavors això triga bastants anys, però tots aquests anys que això, pues, s'han d'ajuntar els gremis, van perdent potencial, no, tot és més complicat, doncs pues és quan van desapareixent i van sobretot mutant, no? I a Sitges també.
És evident, però, tenint en compte el que expliques, que al segle XVIII no hi ha indústria més poderosa a Sitges que la indústria naviliera, per dir-ho així?
Bueno, en el que són en els guanys que tenen, clar, quan compares això amb els hortelans, per exemple, o amb els pescadors, els beneficis que tenen són molt més grans. Però clar, és que en aquell moment era important el transport. O sigui, des d'un concepte ja només de transport. De dir, escolta, s'han de portar tal cosa a Mataró, per dir alguna cosa, no? Que també té port. Pues, la manera molt més ràpida era més per vaixell que fer-ho per terra, no, diguem. Llavors és un concepte de transport, potser de transport de malvasia o de diferents coses, no? Tant portar aquí Sitges com de comerç. Aquest transport donava molt perquè la confraria cobrava per les entrades sortides, cobrava també per l'estacatge, no? O sigui, el que és lligar les embarcacions, etc. I després altres serveis que donaven, de bueno, la taverna, també de lo que era per poder pintar les xarxes. Llavors, clar, anar cobrant per cada coseta i tot el moviment que hi havia, pues realment, sí, sí, els ingressos que tenien, tot i fer despeses,
sí, sí,
que eren
sí.
Importants, pues, vull dir, sempre tenien superàvit, per dir-ho així.
Apuntem dues qüestions més. Una, la diferència, vaja, que va més enllà de la diferència fonètica entre Sant Elm i Sant Telm. Va.
Sí, sí. A veure, intentem fer-ho curt. Però principalment és Sant Elm és realment el patró dels navegants. Hi havia sigut els navegants primer italians, per lo que era Sant Erasme, i després arriba aquí a Catalunya, no? I tota la zona catalana pues, sempre ha sigut el patró. I llavors, pues això, amb una iconografia molt concreta, no? De bisbe, etcètera, no? Hi havia això del foc de Sant Elm, no? Que és quan a la part superior dels vaixells, en una tempesta elèctrica, s'hi feia com un foc, no? Pues es creia que això era el foc de Sant Elm, que volia dir que la seva aparició, pues, que en sortiries, no? Que en sobreviuries a la tempesta, no? I això ho tenim aquí. Llavors, durant el segle això, 15, 16, 17, part del 18, tot el que trobes en català, abans del decret de Nova Planta, sempre és referència a Sant Elm, però després el que hi havia era un altre sant a la part de Galícia o la part superior de Portugal, que era Sant Pedro González. Llavors es deia així Sant Pedro González, que és del segle XIII, i també està molt associat a això, als mariners i als pescadors. Llavors hi ha un moment... Segurament ja és més... El problema és que aquesta persona, o sigui, Sant Pedro González no se'l coneix com a Telmo fins tres segles després. Llavors això és el que ja trenca de que aquesta persona se'l pogués conèixer com a Telmo o que tingués un cognom de Telmo perquè no el tenia. El que passa és que potser sí que en el moment que coincideixen ja el que són mariners de el que és aquesta part, no? Per nord espanyola, de gallecs, etc., amb catalans, potser sí que hi ha un Elmo, però sí que és cert que a partir del decret de Nova Planta, que ja tota la documentació serà en castellà, el que sempre es fa és que quan es té que posar el sant, no? Perquè com que es fa això, com que es fan noves ordinacions perquè els gremis es fan hermandades, etc., sempre s'hi fica Telmo. I el que es va fent és que l'associació de Telmo es va fent cap a Pedro González i llavors, clar, tot va derivant cap allà. Llavors, veus la documentació de Sitges, passa de ser Sant Elm a ser Sant Telm, Sant Telmo, i llavors, clar, el mateix amb la festivitat de celebrar-la el 2 de juny, la majoria de poblacions passen a fer-la el 14 d'abril, menys aquí Sitges, que en aquesta època de canvi de festivitat, s'entén també per pressió, no? Ja no saps ben bé si és civil o també eclesiàstica, perquè a Sant Telmo, diguem, era dominic, no? I també és un orde que acostuma, no?, a moure's molt, etc. Pues em passa això, que aquí Sitges, en lloc de ser el 14 d'abril, que seria Sant Telmo, es passa el següent diumenge després del vinyet. O sigui, el diumenge següent al vinyet és quan es celebra la festa de Sant Elm. O Sant Elm o Sant Telmo. Llavors, no és el dia de cap dels dos sants, però sí que comparat amb altres poblacions que els hi fan fer el canvi, no? A vegades induït, no? O mig obligat per desconeixement, que es passa del 2 de juny al 14 d'abril, doncs aquí sí que es passa del 2 de juny al diumenge posterior al vinyet. Però no és com un detall, per exemple, és que vull tornar a repassar les noves ordinacions que fa la germandat, no? L'hermandat de Mareantes, que és com el govern espanyol, no? I fa dir-li, allà s'indica, no? La primera pàgina, no? Que té això, aprovació reial, el Consell de Castella, etc. La segona pàgina fica ben gran, Sant Telmo. Però el dibuix del sant que hi ha a sobre és la iconografia de Sant Elm, no? De Sant Pedro González, que era dominic, etc. Llavors, però clar, al ficar el nom, això ja va quedant, i dient que va derivant cap a un absurd, que és que a un sant se li associen coses d'un altre, no? I...
Bona confusió, eh?
Bueno, jo era confusió. Confusió, però després hi ha intenció, eh? Després
sí,
hi ha intenció,
sí, sí,
eh?
Però ho dic perquè el que ha quedat és una confusió, a partir d'una intenció.
Sí, ha quedat una confusió grossa, perquè miris on miris, jo al principi és de les coses que em va sortir. Jo, a priori, quan des del desconeixement, pensaves que era el mateix, saps? Dius, bueno, Sant Elm, Sant Elm, deu ser el mateix. Després penses, mira, la T, no?, del català, no?, vas pronunciant, dius, pues mira, se li ha anat cap allà, no? I, clar, després quan rasques, pues, es veien que no, que hi ha més tema.
Algú pensarà, escolta'm, Sant Elm, Sant Elm, Sant Pedro González, Sant Pere i la Mare de Déu del Carme.
Sí.
En surten sí, sí. 5. Sí, i, tot sí, i tot plegat va mar, eh? Tot plegat, diguem-ne, que té vincle marítim. Però avui ens hem referit a aquest Sant Elm, que és el protagonista d'aquest article molt interessant del que va ser en el seu dia, una de les confraries, si no la confraria, amb més poder econòmic a Sitges, perquè es dedicava fonamentalment al que és la marineria o transport marítim, i sobretot al llarg del segle XVIII, a mitjans del segle XVIII, quan tenia menys de 400 confrares i, per tant, va esdevenir la confraria més important. És un dels articles que hi ha a la xermada encartada aquesta setmana a l'ECO, article de l'Eduard Tomàs, en qui hem parlat una vegada més. Eduard, gràcies, una vegada més.
No, moltes gràcies a vosaltres.